al matí.
Corre, salta, brinca, vola i ves pel carrer cantant. Jo també vaig ser petitona un dia i me n'estava oblidant. Corre, salta, brinca, vola i ves pel carrer cantant. Jo també vaig ser petitona un dia i me n'estava oblidant.
Amb Raquel García.
Els prescriptors.
Dijous més arriben els prescriptors per ajudar-nos, per fer-nos les seves recomanacions, molta cultura per aquests dies. A veure, comencem a saludar l'Irene Garrido. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
També ens acompanya doncs, el Joan Martín de Marficom. Bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
El Jan Sabater, bon dia.
Molt bon dia.
I el Rafael Sabater, bon dia, benvingut
bon
també.
Dia.
Vinga, comencem, si vols, Jan, que et veig aquí amb els apunts
sí,
mirant, perquè hem d'anar al cinema.
Sí. I avui, a més... avui la cançó està molt fàcil, eh?
Sí? Vinga,
jo la reconeixeria a la primera nota.
Clar, tu bona sempre. Sí,
no, ja. Quina pressió? Nosaltres mai.
No. No, una vegada
sí. Ja no encertem ni una. Ni idea?
Facilíssim, eh?
Home, molt fàcil, aquesta... jo la sé. Jo la
és
sé.
Aquella, saps aquella que vam fer, aquella actriu... No? És d'aquesta, no?
No.
És de dibuixos?
Sí.
És de dibuixos.
Hi ha quatre pel·lícules que comencen amb aquesta melodia.
Ah, ai. Ostres.
Això ja no, però la part del principi...
Ara
les pel·lícules
perdó.
Comencen
ara
amb aquesta.
Una pista o alguna
cosa. A l'inici, a veure.
Home, us he dit que n'hi ha quatre.
Quatre.
De ser Toy Story.
Sí!
Toy Story.
Oh, molt bé, eh?
Bueno,
veig molt posat.
Jo ho sabia.
Quatre de Toy Story.
Sí, sí. Aquesta és la melodia amb la qual s'identifica el començament de la pel·lícula des de la 2, diria. Que és a la primera pel·lícula quan es fa l'aniversari del nen, de l'Andy, és la cançó del moment. I si més no, s'ha convertit una mica en la melodia que diferencia Pixar. Tot i així, porto aquesta cançó perquè avui estem en any Pixar, ja que no només fa... Ara és el moment en què us faig sentir vells.
Gràcies.
No només fa 20 anys de l'estrena de Toy Story 2.
Dos, eh?
Dos.
Al tant, el que ens recordem de la 1, què passa?
La 1 fa 25.
La que vam quedar, la 1.
La que vam quedar, la 1, què?
La 25 anys fa de la 1.
Que bé.
Però és que a més fa 35 anys del primer curt... dels primers curts de Pixar, que van ser Les aventures d'Andre i Wall-E i Luxo Jr., i fa 45 anys que va néixer Pixar amb el nom de The New York Institute of Technology Computer Graphics Laboratory.
Molt, molt fàcil.
O sigui, és l'any Pixar. Avui, aquest any...
Sí, sí.
Sí, sí, se'l van lluir. Aquest any és ben bé l'any en què se celebren totes les festivitats, tots els anys de Pixar.
És el Pixar's virus.
És el Pixar's virus, exacte. I, bueno, si més no, ho han volgut celebrar estrenant dues pel·lícules. Sí. I ara s'estrena la primera, que és Onward.
A veure si la tenim, la tenim.
El mundo estaba lleno de maravillas. Era intrépido. Existía la magia. Aunque no era fácil controlarla. Así que el mundo se buscó una forma más sencilla de funcionar. Pero yo espero que quede un poquito de magia en ti.
Vuestro padre me pidió que os diera esto cuando los dos tuvierais más de 16 años.
¡Es un bastón de mago! ¡Papá era un mago!
¿Qué?
Queridos Ian y Barley, os pido que os embarquéis en una aventura para encontrar el hechizo que pueda traerme de vuelta por un día para poder ver cómo han crecido mis hijos.
¿De vuelta a la vida? Eso no es posible.
¡Lo es! ¡Con esto!
¿Voy a conocer a papá?
Y a ver ahora, bueno, ¿qué? ¿Aquesta?
Doncs és la pel·lícula que succeeix la llarga llista de pel·lícules de Pixar des de Coco. També és la segona pel·lícula amb la pitjor estrena de la història de la companyia, només superada per Cars 3, i tot per culpa del coronavirus.
Que raro.
Raro, sí, perquè els cinemes de tot el món estan buits, literalment. També, bueno, ha sigut una pel·lícula que és dirigida per Dan Scanlon, que ja es va estrenar en la companyia Monsters University, també una gran pel·lícula de l'empresa. Si més no, jo puc parlar en primera persona ja, perquè ja l'he vist. Haig de dir que, aviam, no està malament.
Ai, no et veig gaire convençut, no. Ja, que ja ens coneixem.
No has començat a vendre-ho bé, eh?
No està malament. L'única cosa és que és una pel·lícula que les coses que sabia que serien bones són millor del que em pensava, i les coses que sabia que serien dolentes són encara pitjors del que em pensava.
Volem les dolentes. Volem les dolentes.
Més de dolentes que bones.
No, aviam, les dolentes és que aquesta fórmula ja cansa. Està cada pel·lícula... Aquesta nova generació de Pixar, totes les pel·lícules són idèntiques. El missatge sempre és el mateix, la forma de construir les pel·lícules és el mateix. Avancen d'una manera que és que ja les preveus, i a més ja no són tan creatives com les primeres. Tu, quan vas veure Up, era un ostres.
Home, em va encantar.
Qui conya s'ha tret del cap això d'un avi, amb un nen, amb un gos que parla, un pajarraco en una casa que vola per a globus que se'n van fins a Amèrica. O sigui, és una fumada. I aquesta dius, bueno, el món està bé, però és molt reciclat, és molt...
Si funciona, per què canviar-ho, no? Si et funciona la pel·li de Pixar, doncs repetim-la.
Que és massa repetitiva. De renta.
Sí, 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 i això costa, perquè a més la pel·lícula és massa lenta. Té un ritme massa lent, li costa molt arrencar. Sí que és veritat que té moments molt bons, que dius, ostres, això està molt ben pensat... que fins i tot dius, ostres, és que és un moment molt impactant i l'estan treballant d'una forma extraordinària. Però després et ve mitja hora que dius, hòstia, quin avorriment de pel·lícula.
Que facin curs.
Sí, no, minissèries, minissèries de 3 i rapidet.
Sí, jo també penso que també que l'animació ha crescut tant, s'ha fet tan ben feta que ja no se sorprèn. Veiem ara pel·lícules animades que són autèntiques borrades, que anys enrere era impossible, i Toy Story ens va sorprendre a tothom, ens van quedar parats. Però ara ja el sistema, i com que es fa amb totes, ja no et sorprèn, ja no... Bueno, estava ben feta, però com totes.
Que tris, però ja hem perdut aquesta capacitat, no?, de sorpresa.
Però jo em nego, hi ha artistes i professionals molt bons que han de crear qualitat. És a dir, potser una cosa al principi fa el boom, val molt bé, i llavors tothom s'acomoda. Jo crec que ara han de sortir... Quanta gent fent pel·lícules d'animació? Moltíssima gent. Va, doncs ara, tota aquesta moltíssima gent, algú ha de destacar. I al final són aquestes que hem d'apreciar i anar al cinema a veure-les, no? I no que tota animació hagi d'anar al cinema o que tota animació s'hagi de veure perquè tota animació ha de ser bona.
Totalment. I hi ha una altra cosa que passa, que jo sempre dic, allò, aquella cosa meva de hater al teatre, aquestes coses, i és que, és veritat, no n'hi ha prou amb que estigui ben fet a nivell de forma, sinó que ha de tenir un contingut que estigui bé, la línia argumental, la trama, el ritme, hi ha moltíssimes coses. Aquesta gent fa temps que viu de renta, de només el fet que és animat, ja hi ha una dificultat.
El bo del món de lo gratis, ara mateix estem en el món aquest de tot ha de ser gratis o barat i tal, val, doncs si no vols vols destacar i vols que la gent pagui, dona contingut.
Exacte.
Correcte. Si no per fer una obra de teatre, per pujar-te a l'escenari han de pagar per veure't, ni per fer una pel·lícula d'animació han de pagar per veure't.
Totalment.
El problema és que Pixar ara mateix de guionistes no en té ni un. O sigui, estan en números vermells. Perquè la segona pel·lícula que preparen per aquest any, que es diu Soul, si mireu el tràiler, no sé com anirà, però a mi em sembla una copiada brutal d'Inside Out. Perquè a més són els mateixos guionistes que han fotut una pel·lícula que és pràcticament el mateix.
Home, doncs que em truquin.
Sí. El talent n'hi ha.
Fem una crida.
Però és que el talent se l'ha emportat Disney. I els guionistes bons estan a Disney.
Ojo, eh?
Se'ls van emportar tots.
Estem a prop, eh? De que s'estrenarà ja.
Sí.
Ja ho veurem.
I ara, mem, què passa?
Portes alguna més? Alguna pel·lícula més?
Sí, porto més. Una que em fa... que tinc bastant interès en veure, que es diu Todo pasa en Tel Aviv.
Primero acabaremos con las fuerzas aéreas egipcias y luego aplastaremos las tropas de tierra. Y Jordania caerá.
A ver, Salam, ¿qué estás haciendo?
Salam es el nuevo ayudante de producción.
Es usted una mujer explosiva.
Gracias.
No, no puede llamarla explosiva. Sería de mala educación. Si le digo a una chica que es explosiva, ¿resultaría un poco insultante?
Salga del coche.
¿Es el guionista de Ar de Tel Aviv?
Sí.
Y dígame, ¿cómo acaba?
No puedo decirle nada, de verdad.
Va a pasar por mi puesto de control 2 veces al día, así que cuénteme el final.
Salam, tú no has escrito nada en tu vida. Apenas eres capaz de escribir...
Home, crida l'atenció, no? A veure, fes-nos spoiler, que ells no volen, però nosaltres per això et tenim.
És una d'aquestes pel·lícules que els que estudiem cinema ens encanten perquè és metacinema, és cinema que parla sobre el cinema. És una coproducció d'aquestes de 1000 països, de, bueno, òbviament de Tel Aviv, d'Israel, Luxemburg, França i no sé quants llocs més, que parla sobre un noi que comença a treballar al món del cinema en una sèrie barata, xorra, d'aquestes telenovel·les de migdia, i es fa passar quan ell és de Palestina i ha de treballar ja a Israel, i per passar sense problemes per la duana es fa passar com el guionista de la sèrie.
Uh-huh.
Què passa? Que coneix a un home, a un dels guàrdies, que descobreix que de sobte que aquell home té un talent innat per als guions, per fer guions i per crear històries, i comença a aprofitar-se'n del talent d'aquest guàrdia per tal de començar a triomfar realment com a guionista. A mi realment és que em reconec, em fa bastanta il·lusió, perquè si més no, el tràiler se'l veu molt dinàmic, molt interessant, bastant divertit, i és això, es fa pinta de ser bastant, molt intel·ligent, amb molt trasfons, no només una simple pel·lículeta sobre cinema, sinó amb un trasfons polític sobre la situació entre Palestina i Israel, que bueno, em fa molta il·lusió veure'l.
Doncs sí, a mi la veritat és que també em crea curiositat, no? Mm-hmm. També. Molt bé. I l'última proposta?
L'última és... Bueno, no sé si és proposta o contraproposta. És Lo mejor está por llegar.
I és veritat o no?
Esperem que sí.
De la manera que ho ha dit, ens hem agradat. No, no.
Tengo que hablarte de una cosa.
¿Y yo?
Tengo los análisis.
¿No será cáncer?
Sí.
¿Te vas a morir?
¿Eh? César.
¿Qué tarde vuelves?
¿Qué haces tú aquí?
Viviré aquí. No te dejaré.
¿Estás como una cabra?
Ah, ¿qué va? ¿Puedes decirme qué quieres hacer antes de morir?
Visitar la tumba de Schweitzer, releer Proust tranquilamente.
¿Y comprar una soga para ahorcarte?
Tengo gustos sencillos.
Peor son de mierda. Cada uno elige una cosa y el otro tiene que hacerla.
Pero no monto en avión, que lo sepas.
Mira, si quieres negociar, mejor será que te apuntes a un sindicato.
Ya pertenezco a un sindicato.
Pues joder.
Sé que parecerá una locura, pero no estoy enfermo.
¿No está enfermo?
Es él el que está enfermo. ¿Qué hacemos ahora?
¿Cómo que qué hacemos? Irnos de juerga, jarana, farra, de fiesta.
Hola, cielo, ¿cómo estás?
¿Habéis bebido o qué?
Dime qué cosas quieres hacer y las hacemos juntos.
Va, a veure, lo mejor está por llegar o no, esperem que sí, parlar perquè ens toca, però...
A veure, jo és que a mi mires el tràiler, mires
la sinopsi... És la típica comèdia o romàntica, no?
Comèdia francesa, que això a vegades vol dir que és molt bona
sí,
o
això
que
és, a dir.
És monstruosament dolenta. És una pel·lícula sobre dos amics que, de sobte, a tots dos els hi queden 3 mesos de vida.
Ai, és que amb la música ja dona, ja no ajudava.
No, jo sóc carner de canyó per aquestes pel·lis, ja aviso.
Sí?
Sí. Padre, no hay más que uno, vaig veure aquí cada setmana i em va semblar brillant, vaig riure molt. Vull dir, segur que la critiqueu molt.
No sé, no l'he vista jo, no l'hem vist.
Ai, la vaig veure amb ara de... I són les seves filles.
O una de...
Sí, una o les dues, em sembla que són les seves filles. Sí, em va sorprendre. La vaig veure perquè la meva filla la volia veure fa temps. Sí, és entretinguda, eh? A veure, la típica, no per pensar gaire,
no,
sinó per això.
Diumenge a la tarda.
Per això dic que sóc carn i canyó d'aquesta que has dit ara, eh?
Sí. Doncs a mi la veritat és que no m'atreu gens. Perquè més el tràiler, unes bromes bastant suadetes, bastant xorres.
Aquestes són les meves.
Diuen que la part més dramàtica del film tira més, està molt ben plantejada, que va, es desenvolupa més d'aquesta història de xorra, però a mi, sincerament, em fot bastant mala pinta.
Doncs és que estava buscant, ara estava googlejant. Sí, les dues nenes que surten a la pel·lícula són les dues filles
brillants,
de Santiago Segura.
Molt,
jo crec que eclipsen el pare en aquesta pel·lícula.
L'haurem de veure, ja.
Molt bé, doncs aquestes eren les recomanacions de cinema. La veritat és que no m'han seduït gaire.
L'última sí.
No, no?
L'última sí, l'última la veuré.
No, no, que la vegi i ens expliqui.
Això, a veure, llavors ens fas la crítica també. Vinga, doncs ens anem amb la Irene Garrido a veure si el teatre musical ens ofereix una mica d'energia. Posa la seva sintonia, Rocío. Vinga, a veure.
Aviam, primer de tot dir que tenim un panorama cultural una mica complicat.
Molt complicat, perquè s'està cancel·lant.
Tot, bueno, sí, a Madrid estan tots els teatres tancats 15 dies, sobretot es queden més de 1.000 localitats, a la Faràndula aquí també, vull dir que d'entrada dir que em sembla que hi haurà molt poca activitat teatral el proper mes, els primers 15 dies. La cosa no pinta massa bé. Llavors jo, clar, per portar-vos una cartellera que no podeu anar a veure, bàsicament, cosa que seria una mica absurd i em sembla que ho guardaré per més endavant, he fet una altra cosa. He decidit que us donaria, doncs, un munt de coses que podeu veure relacionades amb el teatre o amb el musical, però via Netflix o via YouTube o via, des de casa, no? Perquè també hi ha moltes coses que es poden veure. En aquest cas, ja no, bueno, us puc dir que m'agrada més o que m'agrada menys, però clar, també hi ha el que hi ha a les xarxes, llavors evidentment per Amazon es poden comprar milions de DVDs de coses, no? Però així directament. D'entrada, per exemple, si tu vas a Netflix i busques coses que tinguin a veure amb el món del teatre musical, perquè teatre en si, evidentment gravat, no hi ha en aquestes plataformes, tenim des de Mamma Mia, Burlesque, Grease, Dirty Dancing, la sèrie de Glee, que hi ha un munt de versions, que no sé si la gent l'ha vista, va haver un moment que va haver-hi bastant boom, Chicago...
Vaig quedar amb la primera i no sabia ni que hi havia altres versions de Glee.
Sí, sí, hi ha moltes temporades, mare de Déu.
Mare meva.
No sé quantes temporades. Jo no les he vist, eh? O sigui, clar, al principi
només va al cinema, només va...
Clar, clar, clar.
Una o dues i...
Però que els, aquells malalts de musicals que tenen ganes de xitxa, tot això, evidentment, es deuen repetir en aquestes plataformes, el que hi ha és el més comercial, però hi ha totes aquestes. Get Down, que és una sèrie que també es va quedar una mica així a mitges, però que també hi ha bastanta música R&B, bastanta música negra i tal, i també canten. N'hi ha més, eh? I llavors, per exemple, a Amazon Prime també n'hi ha d'altres. O sigui, Els Miserables, la pel·lícula. Que la pel·lícula està molt bé, en aquest cas. O sigui, jo penso que justament el que passa amb la pel·lícula dels Miserables és que...
La pel·lícula del 2014?
La del Hugh Jackman. A part d'estar ben cantada, des del meu parer, a més a més, bueno, i a més està fet, no sé, ja em diràs tu com ho veus, però es va fer amb un pianista i ells cantaven. Ja en parlem un dia, si cas, així extensament, però vull dir que ho canten tot del... O sigui, van cantant com del tiró en tota l'estona i van posar l'orquestra després. I una de les coses bones que té per mi, que Els Miserables els tenim més casuats, és que ho veus molt de prop què està passant. O sigui, en un teatre veus molt de lluny, no veus la cara d'aquesta persona morint-se o a l'altra, no sé què. I en el cas de la pel·lícula, penso que normalment quan fan una pel·lícula d'un musical sempre va a pitjor, normalment.
Hi ha excepcions.
Però molt poques. Poquíssimes. I en aquest cas, com a mínim ho han sabut portar. Això no estic dient que la pel·lícula com a pel·lícula sigui bona, però comparat, o sigui, que podia sortir del musical, déu-n'hi-do. Va, bueno, digues.
Algú que té molt... A mi el que em va agradar molt dels Miserables és que et normalitza molt el cant. Perquè
sí,
normalment
exacte,
quan veus musicals, com que de sobte dius... Això en Bollywood passa molt, dius, està, hi ha una pel·lícula de gàngsters i de sobte es trobes els gàngsters que paren de tirar tiros i es foten a cantar. Que dius,
no justifica,
I allà, com que és tota cantada, ja tu normalitzes i entres al xip de no, és que ja no parlen, ja canten. I està molt bé perquè no et destrossa la narrativa.
Però aquí suposo, Irene, que un bon musical és quan no es destrossa, quan no es nota.
Molt bé, molt bé, molt bé.
Quan tu menges, saps?
Veig que faig molt bona feina. Molt bé, Raquel, exacte.
És veritat.
És veritat, és veritat.
Que dius, i ara per què canten? No, doncs canten i entres en aquella història i ja està.
No oblidem que Miserables no és d'abans d'ahir. Vull dir que els musicals que es fan ara ja estan molt en aquest aquesta onda, i estem parlant d'espectacles de fa molts anys enrere, que hi havia una altra història, ara entre la pel·lícula de Cats, que no cal ni que us molesteu a buscar-la, ni a veure-la, ni la busqueu.
A mi és que em feia por.
Horrorós. Llavors, bueno, com a divertimento, sí que hi ha moltes pel·lícules musicals que es poden veure. A YouTube tenim altres coses xules, també. Una vegada em vaig parlar, hi ha un documental que es diu Every Little Step, que són els càstings, diguéssim, de l'última producció que es va fer de Chorus Line. Ara Chorus Line estan aquí amb una producció de l'Antonio Banderas, que ara aquests dies no deuen fer funció, però que es va estar superbé. És un espectacle molt difícil i fan els càstings, bueno, fan com un documental dels càstings. I en realitat aquest espectacle es va fer fent unes entrevistes a un munt de ballarins que explicaven què passava en el procés de càsting, i està molt ben fet, tant el documental com l'espectacle. I hi ha altres coses, hi ha Hamilton's America, que és del 2016, que és d'aquest espectacle Hamilton que algun cop n'he parlat. Hi ha un documental que també es pot veure, on explica exactament com l'Immanuel Miranda ha fet tot aquest procés, que també està molt bé. Hi ha un altre documental que es diu The Heat Is On, que és el making of de Miss Saigon, que també està molt bé, com buscant el personatge principal, la Kim, per tot el món, fins que la troben. És molt interessant. I hi ha també algun altre de Sondheim, que també és un dels compositors més grans de musicals. Hi ha moltes coses per veure. I llavors, i amb això acabo, a Netflix mateix hi ha una sèrie documental que es diu Abstract. Us sona Chef Table, totes aquestes... Jo sóc superfan de Chef Table. Bueno, per mi és dels millors documentals que hi ha. Però Abstract parla de disseny. És el mateix, però és la versió
boníssim,
de disseny.
És boníssim, Abstract.
Meravellós.
Boníssim.
Doncs jo us recomano dos capítols que sí que tenen a veure amb el que jo us explico normalment. I la temporada 1 hi ha un capítol que és Devlin, que és una escenògrafa. Escenògrafa de coses de teatre, de molts espectacles, de National Theatre, etcètera, però també és escenògrafa de coses d'U2, escenògrafa de Beyoncé. És superinteressant veure com des del concepte arriba a fer coses, bueno, clar, amb molts diners, òbviament, però com arriba fins a fer el que fan, a més, amb projeccions, amb miralls, amb aigua, amb... Bueno, si algú vol endinsar-se una mica en el món de l'escenografia, és molt guai. I a la segona temporada hi ha un altre capítol, que és del Olafur Eliasson, i és un il·luminador. O sigui, no, és un senyor que fa, diguéssim, espais a través de la llum. I també és molt interessant, perquè si algú vol saber més sobre escenografia, a lo grande, o il·luminació, hi ha aquests dos capítols d'Abstract que són superinteressants si volem entendre una mica més el món de l'espectacle o de la performàtica, en aquest cas. Vull dir que hi ha coses xules a internet, que si no es pot anar al teatre de moment, doncs escolta'm, teatre per un tubo, però...
Exacte, però sempre teatre, ni que sigui des de la pantalla.
Clar que sí.
Molt bé, parlant de pantalles, vinga, que soni la sintonia del Joan Martín, que tenim molta curiositat per veure les xarxes socials, que és el que ens proposa. Joan, a veure, que tenim aquí els smartphones preparadíssims, quines aplicacions ens hem de descarregar...
I aquí vaig una miqueta a roda d'una de les coses més virals que hi ha hagut aquesta setmana, que ha sigut que la RAE considera que en castellà Sabadell es pronuncia com a Sabadell.
No.
Sí, ens neguem.
Ja
és que com es pot acceptar això?
Per què?
És inacceptable.
Algú li va preguntar si la doble L en castellà es pronunciava ella o ella o I, no sé com s'havia pronunciar, i ella va considerar que com no existeix la pronunciació doble L i en castellà s'havia pronunciat amb L, i va posar l'exemple de Sabadell.
No m'ho puc creure.
Sabadell, a més, enfatitzant l'última. I, bueno, i jo us porto una alternativa a la RAE, que està molt bé, eh? Vull dir, fora d'aquest exemple, la RAE realment contesta molt ràpid, però és una mica antiga i lenta. Llavors jo us porto un usuari de Twitter, sobretot, que és la Fundeu. Val? La Fundeu, a més, jo crec que el més interessant, per un costat, és seguir-la a Twitter, però per l'altre, subscriure's a la seva newsletter. És una plataforma que el que fa és t'explica la llengua, en castellà en aquest cas, doncs d'una forma moderna. Com dir alguns anglicismes, dir-les en castellà, t'explica com s'ha de dir, doncs ara, per exemple, estem amb el tema del coronavirus, doncs segurament et dirà com s'ha de dir coronavirus, Covid, o com, o enfermetat, què és una pandèmia, què no, val? Doncs t'explica l'actualitat. i està molt i molt bé. La newsletter que fa? Doncs t'envien al teu mail cada dia doncs un parell o tres d'exemples, una explicació sobre alguna cosa i després dos o tres exemples més. Jo crec que conèixer la llengua, catalana, castellana, anglesa, que sigui, doncs és magnífic, i parlar bé doncs és sexy, que diuen, no? L'ortografia és sexy, doncs parlar bé també és sexy.
Ja el seguim, ja el seguim.
Ja està, ja.
En sèrio que jo els newsletters soc una mica reticent a rebre'm, perquè si no se m'omple la bústia, i aquest la rebo i me la llegeixo cada matí, perquè molt és molt i molt interessant.
I ara ens portes un usuari també molt interessant, no?
Un usuari, us porto una recomanació.
Una recomanació sí.
D'un llibre. Val? Un llibre que es diu El seu primer mòbil. A més, està escrit per Gerard Vilanova, que és d'aquí Sabadell, amb el pròleg de Carles Fiter, també
seccionista
de Sabadell.
I seccionista el Gerard Vilanova de la secció d'Educació Digital amb nosaltres.
Correcte. I és molt, molt, molt interessant, val? Perquè ens explica doncs com hem de donar el mòbil als nostres nens, a quina edat. No? I a més molt interessant quan l'escoltes per ratlla és el mòbil, que no tan important és quan li has de donar el mòbil, sinó com li has de donar el mòbil, que dona igual si li dones als 3, als 6, als 10 anys o als 15 o als 25. Al final és quina educació tenen els pares per poder-li donar el seu primer dispositiu mòbil als seus nens. I crec que és una reflexió molt bona que hauríem de fer tots i treure'ns aquest pànic que tenim a que els nens tinguin mòbil, que és una cosa que ja tenen integrada, que han de tenir mòbil, però han de saber-lo fer servir, val? Que és una eina molt important a les seves vides i sempre ho serà. És a dir, a l'escola, a la vida, a fora...
I que a més, com sempre parlem, la tecnologia no és el diable, no? Sinó és l'ús que en fem, i el Gerard sempre ens explica que els pares hem de predicar amb l'exemple, eh? Que moltes vegades ens queixem de com utilitzen el mòbil, però nosaltres som els primers que també hem de regular a quines hores, en quins moments, quines aplicacions...
Bueno, és que al final els nens no tenen límit. Si tu tens una bossa de llaminadures als nens, se l'acabaran i fins que no els hi faci mal a la panxa no pararan. Després ploraran, però el dia següent tornaran a menjar.
Això també passa als nens grans.
Exacte, però els nens no tenen fre. Per tant, amb els mòbils hem de fer exactament igual. És una bossa de llaminadures que han de saber quan parar i quan no. I, òbviament, si els adults no parem, doncs no esperem que els nens també parin.
Molt bé. I també ens portes, jo crec, que unes dades que ens faran reflexionar.
Correcte. La música, les plataformes de música en streaming... d'on cobren, perquè a més ara ha sortit que Spotify ara vol cobrar a les discogràfiques i als cantants per donar publicitat a les seves cançons, no? Al final omplen estadis, omplen gràcies a que la gent els escolta a Spotify, no? Doncs llavors ara diu Spotify, ei, que jo estic fent una feina i jo necessito diners, no? I llavors doncs una miqueta d'aquí us porto la dada d'avui. Quants escoltes necessiten els cantants per guanyar un euro?
Un milió.
Tu diries un milió? Bueno, estem una miqueta... Llavors és més optimista. Aquesta dada és optimista avui, llavors, eh? Si estem així... La que costa més guanyar diners és YouTube Music, que necessiten 1.612 visualitzacions per guanyar un euro.
Uf, mare meva.
Val? Després vindria Amazon Music amb 277.
Ja bueno, està. Això és més raonable.
He fet llarg, jo t'he fet llarg.
Exacte, sí, jo t'he vist molt negatiu, eh?
Bueno, un milió, un euro? O... Aquí ja estan uns pocs, eh?
Pobres músics.
Exacte. I direm les més... Ja hi ha moltes, eh? Hi ha Deezer, hi ha Tidal... Però Spotify, per exemple, necessiten 254 escoltes per guanyar un euro. I Apple Music, 151. Vale? És a dir, bueno... Són unes dades que podem veure...
I tot
veure...
vale? És a dir, tu escoltes quatre vegades i són quatre...
Són quatre...
Com va això?
Si ho fas en el mateix dia, segurament no. Vale. Aquestes coses tampoc estan molt clares. Vale. Aquests algoritmes allò... Bueno, són les seves dades i t'has de fiar de les seves dades. Vale. Per tant, Bueno, però està bé reflexionar doncs, que el món està canviant i que aquestes plataformes també poden ser una nova forma d'ensenyar als nous artistes a la població. No?
Ens estàs deprimint, però sort que tenim aquí en Rafel per posar-nos...
Però gràcies a la dada, sabem que és molt optimista, això. Vull dir que està molt bé.
Jo Rafael. Recordo, parlant d'això, quan va aparèixer Spotify, un dels primers cantants amb apostar-hi va ser la Madonna, que va ser un dels primers, va dir, no, això és el futur, que la Madonna sempre ha anat sempre una miqueta endavant, eh?
Sempre, tot.
I el primer any va guanyar $200 només, i la gent se'n va riure, de mirar ara. Però ella va dir, no, és que és igual, és que la música donem-la gratuïta i va apostar per això. I em va sortir diaris i tot, recordo que se n'enreien perquè aquest home dona està regalant la seva música per 200 euros. I després l'ascens ha sigut brutal. O sigui, la música amb streaming està sent el... Ja no dic que el futur ja és el present.
Exacte, és la música, els podcasts, tot això... Facilitat. Al final volem coses fàcils.
Sí, i que les tinguem a un clic, eh? Amb el dit, i ja,
sí.
ràpid. Sí.
I tan fàcil de seguir com de deixar de seguir, sí, que sí. Això hem de tenir present, que a vegades ja ens hem posat a seguir, però escolta, un moment, que això s'ha de mantenir i estàs a la mateixa...
Com les relacions, és més difícil.
Exacte, correcte.
Vinga, Rafel, ara és el teu torn, que ens has de seduir amb els còmics físics, eh? I que necessiten el seu temps de lectura, per gaudir, que també doncs, això és una virtut, aquesta paciència. Vinga, amb quin vols començar?
Mira, comencem pel més petitonets, amb el petit pelut, que ja n'he portat ja algun. Aquest és el 12è o 13è ja que surt del petit pelut. El petit pelut són històries, és un còmic amb vinyetes, però pels més petits. És sense diàlegs, perquè els més petits, com que encara no saben llegir, que puguin llegir un còmic, però mut. La història és muda. La gràcia d'aquesta col·lecció del petit pelut és que a darrere, al final, sempre hi ha una miqueta d'instruccions pels pares.
Que bo.
Perquè cada història porta alguna coseta bona per explicar als nens, de valors. En aquest cas, aquest el 13 diu El petit pelut, el castell dels caganers. Sí, molt divertit. El petit pelut és un personatge que sembla és com un eriçó, perquè és negre amb pèls de punta i bueno, és una cosa curiosa. Doncs la història aquesta comença que es lleva, com cada dia, es despedeix de la mare, se'n va amb la motxilla, va cap a col·le i tot amb un plegat ja comença a haver-hi com unes pudors, es veu com uns núvols marrons i ell al final s'acaba desmaiant i quan es desperta està davant d'un castell, que és el castell dels caganers, que té forma de vàter.
És boníssim.
És molt bo.
I aquí la començaran les aventures. La bandera és un rotllo de paper de vàter. I aquí començaran aventures senzilletes, on estan fetes perquè tots els nens puguin entendre-les, i això, no? Sobretot que és mut i és una seqüència molt ràpida.
Em sembla brillant, això d'un còmic mut.
Sí. I la gràcia del final és això, que al final és el petit missatge que farà els pares. Doncs què li passa al petit pelut en aquesta història? I els pares després han de llegir això i parlar amb el fill, perquè el fill aviam si ha entès realment la història. Aviam si l'ha entès i tal, no? I al final es diu, doncs, és bo per algunes situacions unir-se per afrontar els problemes, per combatre junts, per tenir més bones idees, per ser més eficaços. Amb un to moble, alhora que divertit, aquesta història del petit pelut aborda la qüestió de l'esperit d'equip i l'ajuda mútua davant de l'adversitat.
Que guai.
És a dir, cada història doncs, té un valor així per poder explicar als nens. No només una aventureta i ja està, sinó doncs, poder parlar. N'hi han de tipus de golafreries, nens que són molt golafres, hi ha de pors, hi ha de la por a l'aigua, hi ha de metges, doncs no tenir por als metges, cada un és diferent. I són històries molt divertides i molt maques, i sobretot això, no?, perquè els nens puguin...
Sí, l'excusa per doncs, a tractar tots aquests aprenentatges,
i sobretot
no?
els pares, doncs, poder interactuar amb ells, que no només té el nen llegeix i oblida-te'n, sinó després el pare que llegeixi l'última pàgina, que és, i parli amb el nen sobre la història que ha passat, doncs, què se'n pot treure de bo d'aquesta història.
Doncs molt bé, per cultivar la imaginació, que a vegades els hi donem tot per escrit, no?, i fet als nens, i també d'aquesta manera...
Els connectem davant una pantalla de televisió o d'un ordinador i els deixem allà un parell d'hores, no? I en aquest cas, això el que s'intenta és que va, llegeix, però després parlem-ne. No?
Vinga, quin altre portes? Que tenim també moltes ganes de descobrir una iniciativa a la biblioteca que de seguida us sorprendrà, perquè us explicarem aquesta nova societat literària que neix a partir d'avui a la nostra ciutat i volem conèixer tots els detalls. Un
doncs
altre
si
llibre.
Si és societat literària ja és bo, perquè tot el que sigui llegir lectura
a més,
ja és bo. Ja em tenen comprat, doncs.
Doncs a més, t'agrada el vi?
Sí, sí, tant, perquè i tant. Doncs mira.
El que fan és, doncs, això, no? Doncs uneixen aquests dos plaers, jo diria, no? A la literatura i al vi, i doncs faran aquestes trobades, aquestes reunions, que de seguida ens ho explicarà la còmic, seva impulsora.
Còmic i literatura, està molt ben pensat.
Jo crec que nosaltres anirem, algun dia.
Sí, tant, Rafael. I tant, i tant.
Vinga, l'últim còmic.
Doncs mira, l'últim còmic. Els nenúfaris negros, de Cassegrain i Duval. Això ho publica Norma Editorial i és una obra de novel·la negra. És, mira, ja porta una faixa que diu...
Home, només la porta de tot.
Uno de los finales más impactantes, no vaig gaire clar.
De la ficció criminal moderna, de Sunday Times.
Estem una obra amb un thriller, amb un thriller... La història comença que hi ha hagut un assassinat, es troba en una séquia, es troba un home mort i hi envien dos investigadors. Però la història comença que ens explicarà la vida de tres persones, de tres dones. I aquestes tres dones seran, a part de l'investigació de l'assassinat, veurem la vida d'aquestes tres persones i aquestes tres persones són les que al final lligaran el final de la història. O sigui, tindrem un investigador, en plan, dos investigadors, en plan Mulder i Scully, que investigaran pel seu compte. Però qui ens acabarà explicant al final seran la història de les tres persones. I només començar, ja la primera pàgina, ja diu que hi ha tres persones, tres personatges, que són una nena... Una noia jove, diu, comença, en un pueblo vivían tres mujeres. La primera era mala, la segunda mentirosa, la tercera egoísta.
Toma ya.
Val? Quines presentacions,
Que bé!
La segona gràcia d'aquest llibre, que el dibuix és molt bonic, és que passa en el poble de Giverny, que és el poble on el Monet va pintar els nenúfers.
És que ja es veu que amb el dibuix...
Ja es veu un mort dins de l'aigua i rodejat de nenúfers. Doncs el Monet es va passar els últims 20 anys de la seva vida pintant nenúfers. Val? Hi ha una segona trama que és que hi ha un quadre que va desaparèixer que es deia els nenúfers negres, que va ser l'últim quadre que va pintar el Monet abans de morir. I es deia els nenúfers negres. I aquest quadre representa que ha desaparegut. Val? I aquest quadre, quan apareixi, valdrà milions i milions de dòlars. Vale? O d'euros, o el que vulgui, la moneda que vulgueu. I totes aquestes tres, aquest assassinat, serà un assassinat per això. Les tres dones que tindran de lligant amb aquest home i amb tota la història. És una història molt, 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 molt ben treballada i que et manté fins al final, et manté la intriga i el dibuix és molt bonic.
Doncs aquesta era l'última recomanació dels nostres prescriptors. Fantàstic, aquest còmic, per les il·lustracions, per la història i la manera d'explicar-ho.
Molt, molt, molt recomanable, molt.
Moltíssimes gràcies, com sempre, un plaer. Ens veiem, en principi, d'aquí doncs, a 15 dies. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.